Ràdio Estel.
Hola, molt bon dia. Aquest matí es fa previst que declarin a l'Audiència Nacional a Madrid els primers 5 indignats imputats pel bloqueig al Parlament de Catalunya el passat 15 de juny. Els indignats hauran de declarar sobre uns fets pels quals estan acusats 22 persones que s'enfronten a unes penes d'entre 3 i 5 anys de presó per un delicte contra els organismes de la nació. El govern central aprovarà un decret llei per evitar que sigui l'Estat i de retruc els contribuents els qui assumeixin el cost de les pèrdues de bancs i caixes espanyoles. Serà el mateix sistema financer, a través del fons, del seu fons de garantia, qui se n'haurà de fer càrrec. Tornem a Catalunya perquè Protecció Civil alerta que hi ha un alt risc d'incendis a l'Alt Empordà i a una bona part de la demarcació de Tarragona a causa de la sequera i també de les fortes ràfegues de vent. Una situació com aquesta, en un mes d'octubre, no es donava aquí a Catalunya des de l'any 1984. I en esports, entrenaments del Gran Premi del Japó d'automobilisme i, d'altra banda, en futbol, la selecció espanyola juga aquesta nit. Ramon Castellola, molt bon dia de nou.
Molt bon dia. Al Japó ja s'ha acabat aquesta segona tanda d'entrenaments lliures amb Jenson Button marcant el millor temps, seguit de Fernando Alonso i de Sebastian Vettel. Precisament l'alemany es proclamarà segurament campió del món la matinada de diumenge, ja que només necessita un punt per guanyar el campionat de Fórmula 1. Espanya juga contra la República Txeca a Praga aquest vespre a 8:45 en un intranscendent partit classificatori pels de Del Bosque, que ja van obtenir el bitllet per l'europeu. Podria reaparèixer Carles Puyol acompanyat de Gerard Piqué a l'eix de la defensa. Leo Messi s'estrena com a capità de la selecció argentina en el partit que l'Albiceleste jugarà aquesta propera matinada contra Xile. Serà classificatori pel Mundial de 2014 al Brasil. Parlem de bàsquet perquè torna a la Lliga Endesa, l'actual nom de l'ACB. Diumenge al migdia, derbi a Signe Manresa contra Fiat Joventut al Nou Congost i el Barça-Riga el debut a la pista del Múrcia. I acabem amb un apunt d'handbol perquè la Lliga de Campions, el Barça-Interesport, va guanyar el Keten de Suïssa per 26-30.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. La informació torna a 9:45 del matí.
En primera persona, amb Josep Maria Balcells.
Reflexió que, com heu sentit, ens arriba de la mà del periodista i exdiputat Josep Maria Balcells. Endavant, bon dia.
La xifra dels aturats continua pujant. Aquest mes de setembre se n'hi han afegit 65.000 més en el recompte de tot l'Estat. 16.282 corresponen a Catalunya, que ha superat ja els 600.000. No es pot rebre la notícia només amb la fredor dels números. Darrere de cada aturat hi ha una persona que viu l'angoixa de no saber com afrontar situacions personals i familiars derivades d'aquesta manca de treball. Una dada significativa acompanyava la relació de l'índex de l'atur específic del mes de setembre. De les 65.000 persones que han engruixit la llista d'aturats a Espanya, 15.000 són docents i 20.000 treballadors de la sanitat. Persones, per tant, amb estudis, capaces de desplegar les seves capacitats professionals. Senzillament han quedat fora del mercat de treball com a conseqüència de les retallades en àmbits especialment sensibles com són l'educació i la sanitat. Aquesta situació té tres impactes que cal destacar. El primer és el que toca directament aquests professionals, mestres o professors, metges o personal d'infermeria. En el seu capteniment senten com devaluada la seva autoestima professional. No és estrany que doni peu al neguit primer i potser després a la depressió. El segon és la inevitable repercussió que la sortida massiva d'aquests professionals de l'educació i de la sanitat té sobre la comunitat educativa i sobre els pacients dels centres públics de salut. Menys personal necessàriament comporta més ràtio d'alumnes o pacients per professional. Pot baixar la qualitat assistencial i la confiança en el servei públic de salut. Hi ha, finalment, l'impacte en l'opinió pública. La ciutadania viu perplexa aquest canvi brusc i sobtat. Els ciutadans miren els governs i la classe política. Es percep la pèrdua de confiança. No es fien d'aquells que els representen. És el pitjor que pot passar en una democràcia. Demanen explicacions. Demanen una resposta a la pregunta sobre què o qui ha portat el país fins a aquesta mena d'atzucac. I no pot ser que la resposta es tradueixi en passar-se la pilota els uns als altres. Ara més que mai és l'hora del pacte polític i ciutadà, més enllà de sigles i d'interessos gremials o partidistes. No és hora de tirar-se els plats pel cap, sinó de junts fer cordada per treure el carro del fangar. Ens hi va la pau social. Bon dia.
Ràdio Estel.
Clica, informa't, connecta't, escolta i gaudeix de tot el que Ràdio Estel t'ofereix des de la xarxa. www.radioestel.cat. T'ho donem tot perquè connectis amb tot.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Si et diuen que Hipercor tens l'oli d'oliva verge extra intens carbonell a 3,05 euros, és millor.
Però si a més la segona unitat et surt a meitat de preu per només 1,53, és hiper millor.
Sobretot si saps que fins al dia 12 hi ha milers de productes més amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor. Preu hiper millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
L'altra cara del dia.
Aquest cap de setmana es faran els principals actes de commemoració del 55è aniversari de la coronació de la Mare de Déu del Claustre a Solsona. A la una d'aquest migdia hi haurà repic de campanes i cant de la salve al recinte de la capella del claustre. A les 7 d'aquesta tarda, un concert del quartet de Blackbirds en el marc de la Sala dels Màrtirs del Palau Episcopal. La jornada d'avui s'acaba a 2:15 de la nit amb una vetlla extraordinària a la capella del claustre. Aquestes celebracions continuen durant tot el dia de demà dissabte, amb una trobada d'antics escolans a les 12 del migdia i l'Eucaristia. En acabar hi haurà un dinar de germanoia. També a la nit, a 2:15, representació de l'obra Entorn del claustre, de l'autor Ramon Segués, en el marc del claustre de la mateixa catedral de Solsona. I com a cluenda d'aquests actes del 55è aniversari, diumenge hi haurà dues noves representacions de la mateixa obra amb sessions de 9:15 fins a les 10 de la nit. Parlem durant els propers minuts amb Pere Quadrenc, confrare de la confraria de la Mare de Déu del claustre i també un dels personatges de l'obra sobre la troballa de la Mare de Déu del claustre, concretament el personatge del juglar. Ens acompanya, com deia, Pere Quadrenc. Molt bon dia, senyor Pere Quadrenc.
Hola, molt bon dia.
Encara que formalitzem la seva presència, hem de dir que Pere Quadrenc és jove, és un dels confrares joves del claustre. Com es va implicar en tot això?
Sí, efectivament, sóc jove, com molt bé has dit, i formo part de la confraria de Mare Déu del Claustre pràcticament des de que vaig néixer, perquè és un fet bastant comú en els solsonins. La Mare Déu del Claustre és una imatge romànica que té una gran devoció a Solsona, però que transcendeix el que és estrictament la dimensió religiosa per ser un símbol de la ciutat, un símbol popular i, evidentment, religiós. Jo, sobretot, entro en contacte amb la confraria arrel de que durant uns anys he estat el massiu major dels geganters, que és el responsable de la imatgeria folklòrica que serveix per honorar les festes de la Mare de Déu del claustre. Llavors, arrel d'aquí, vaig entaular molt contacte amb els administradors del claustre i amb la confraria, malgrat que ho he estat des de sempre.
La coronació de la Mare de Déu del claustre de Solsona va tenir lloc l'any 1956. El 2006 es va celebrar amb gran joia i amb gran sentit de festa el 50è aniversari, i ara doncs arribem al 55è amb diferents activitats, com cada any, però també una de molt interessant, que és una nova representació d'aquesta obra sobre la troballa de la Mare de Déu del claustre, una obra que és del 56, que es va readaptar, que fa 5 anys es va representar i ara torna a representar-se.
Doncs sí, efectivament, va ser una obra que es va estrenar en motiu de la coronació, pròpiament. Va ser escrita pel senyor Josep Panzí Bertrina, que era un terrissaire de Solsona, però que dominava l'art literari i de forma doncs, vocacional i amateur doncs, es va dedicar a escriure aquesta obra, que no fa res més que narrar la llegenda de la troballa de la Mare de Déu, que s'explica que uns nens jugant a pilota als claustres de la catedral, amb un xut doncs, poc encertat, van colar la pilota al pou i un dels nens intentant l'agafar va caure al pou, amb la sorpresa de que dins hi havia la Mare de Déu del Claustre. Aquesta obra va ser escrita en el context de l'any 56 i es va creure que el 2006, en motiu del 50è aniversari, s'havia de revisar. Llavors es va fer un esforç per tal de en aquest cas va ser sobretot per l'autor Ramon Segués, es va fer un esforç per tal de readaptar-la, modernitzar-la, perquè potser part del text doncs, era propi de l'època i era una mica enrevessat. Llavors, el 2006 es fa aquesta adaptació més fresca, més nova, i val a dir que va tenir una gran rebuda per la ciutat. També el context del 2006, del cinquantenari, va ser excepcional. Val a dir que si la coronació, ara celebrem el 55è aniversari, sobretot la revalidació va ser fa 5 anys, no? Per això aquest 50 més 5, perquè realment l'any 2006 la sorpresa va ser majúscula en veure que la ciutat responia d'una forma tan gran en uns actes en honor a la Mare de Déu del Claustre.
Hi ha, doncs, devoció, especialment a Solsona, a la Mare de Déu del Claustre?
Sí, la Mare de Déu del Claustre forma part de l'univers solsoní com a símbol, com a imatge religiosa. També és l'eix de les festes del claustre, que és la festa major de Solsona, i per tant és molt present. És molt present en la vessant estrictament religiosa, en la vessant també popular, de pertinença dels solsonins, i és una imatge molt estimada des de totes les perspectives.
Deixant de banda la part de llegenda, és segur que la imatge es va trobar al mateix claustre de la catedral de Solsona?
Sí, és segur que, o això indiquen els entesos, que va ser feta pel claustre, és a dir, pel primer claustre romànic del monestir de Santa Maria. La imatge de la Mare de Déu pertanyia a aquest conjunt escultural del claustre. El fet que es trobés en el pou no n'hi ha la certesa, però bé, és una llegenda molt arrelada i que s'explica des de fa molts anys.
Sí, sí, ja no entrem en el detall de jugar a la pilota, als nanos. Exacte. I tot això, que és divertit si es vol, no?
Sí, sí.
És una part poètica, curiosa, aquesta llegenda, com la poesia de la història, que es diu també moltes vegades, no? Encara que no sigui del tot veritat, doncs és una creença arrelada.
A més, fins i tot els goig de la Mare de Déu del Claustre, hi ha una estrofa en la que narren aquest fet.
Avui parlem amb Pere Quadrenc, confrare de la Confraria de la Mare Déu del Claustre a Solsona. Un breu apunt sobre com és la imatge, senyor Pere Quadrenc, perquè molts dels qui ens escolten no són de Solsona i potser no coneixen aquesta imatge.
Doncs bé, la imatge de la Mare Déu del Claustre és un motiu pels quals la visita a Solsona està més que justificada, simplement per admirar la imatge. És una talla romànica feta en pedra gris, l'únic que el temps l'ha enfosquit, arrel de les espelmes, diferents successos que hi ha hagut, malaurats alguns. Va ser tallada, es creu, al segle XII per un tal Gilabert, que era una escola que es creu que procedia de França, sembla ser de Toulouse, i va ser una de les parts d'un primer claustre romànic, perquè l'actual és neoclàssic, de la catedral de Solsona. Un claustre que se suposa que era d'una bellesa, i de fet així s'entreveu amb la imatge de la Mare de Déu del Claustre, d'una bellesa excepcional. És una obra única, molt estudiada, perquè té un concepte de bellesa, podríem dir clàssic, que no era propi en l'època medieval o en l'època romànica, no? Llavors es pot apreciar molts simbolismes que es llegeixen a través doncs, de la corona, del sceptre, de la posició del nen, la relació entre la mare i el nen, els monstres o l'àliga que amb els seus peus aixafa. És un llibre obert.
És un llibre obert, sens dubte, és una escultura de pedra ben bonica. Es dibuixen també com les faldilles, no? Com un mantell que hi ha a sota del nen. És curiós que ni la mare ni el nen miren cap endavant. No es miren entre ells, però tampoc miren cap endavant. Hi ha una mirada com difusa.
Exacte, és el que us volia comentar, que tot ella té elements que no eren comuns en el fer romànic. I un d'aquests és que la mare i el nen sembla que es mirin, que mirin doncs, endavant. Per tant, hi ha una relació més materna o més humana.
Per veure-la i tenir-la en la vista i fer-li una pregària, només cal anar al claustre de la mateixa catedral.
Sí, adreçant-se a la catedral de Solsona, a la capella del claustre, això sí, ara ja no la trobarem al claustre de la catedral, però és just al costat.
En una capella on hi ha la patrona de Solsona. És patrona de la catedral i de la ciutat i de la diòcesi.
La patrona de la diòcesi és la Mare de Déu de la Mercè, però la patrona de la ciutat és la Mare de Déu del claustre.
També molt socialment arrelada aquesta devoció a la Mare de Déu a través del claustre. Ràpidament, senyor Pere Quadrenc, parlem dels actes de celebració de la coronació de la Mare de Déu del claustre, 55è aniversari, avui, demà dissabte i demà passat. A la una del migdia, repic de campanes, la salva, concert del quartet de Blackbirds a les 7 de la tarda, tot plegat al Palau Episcopal, a la Sala dels Màrtirs. Què destacaria dels actes d'avui?
Bé, com cada any, això sí que es continua fent des de l'any 56, es fa el cant de la salve. Vull destacar que des de sempre la capella del claustre ha destacat per tenir grans cantants, que actualment són dirigits per Josep Maria Tripiana, que ha fet una labor excepcional, i val molt la pena escoltar l'Escolania i la capella del claustre, que la capella són gran part de la capella són exescolans. Realment és un honor que a Solsona puguem tenir un grup tan insigne com és l'Escolania de la Mare de Déu del Claustre. A part, també les obres que interpreten, pràcticament totes, o la gran totalitat, són dedicades a la Mare de Déu del Claustre, a través de diversos autors que hi ha hagut, diferents directors de les capelles. Per tant, també és una altra de les característiques destacables d'aquest univers del claustre. Llavors, a la tarda, hi ha un concert d'espirituals negres que interpretaran també obres o madrigals de la Mare de Déu del Claustre. I, finalment, a la nit, hi ha la Vetlla Extraordinària.
Tots són actes oberts a tothom que hi vulgui anar avui a Solsona.
Sí, avui mateix, i a més són actes que, com he dit, doncs, són d'un interès general, no només estrictament religiós.
El dia litúrgic de la festa és exactament el 7 d'octubre?
Sí. Bé, tal com s'intenta seguir el patró de fa 55 anys. Llavors, l'ordre dels actes que es van esdevenir s'intenta que sempre coincideixi. En 7, 8 i 9.
7, 8 i 9 d'octubre. Per tant, aquest any coincideix en cap de setmana.
Efectivament, que és tal com va ser més o menys també el 2006 i l'any 56.
Només ens queda recordar, perquè no tenim més temps, que demà hi haurà a les 12 del migdia la trobada d'antics escolans, la celebració de l'Eucaristia al migdia, i també a 9:45 de la nit l'obra entorn del claustre de Ramon Sagués, una adaptació de la troballa de la Mare de Déu del claustre i tota la seva tradició, representació que també es farà diumenge a partir de 9:45. I també hi haurà doncs, altres activitats, a part de l'Eucaristia, on es tindrà present el mateix diumenge al claustre. Hem parlat d'aquesta festa, d'aquesta devoció a la Mare de Déu, amb el confrare Pere Quadrenc, de la confraria del claustre a Solsona, un confrare jove en una diòcesi on, per cert, hi ha un bisbe jove. És la primera festa del claustre amb el nou bisbe Xavier Novell, no?
Exacte. A més, això últimament està passant molt i a més es destaca la premsa, la primera festa, per exemple, la primera festa major del bisbe Novell, doncs perquè és un bisbe mediàtic i tothom està pendent de quin és el seu criteri en les diferents festes, que les primeres festes amb les que el bisbe s'ha d'enfrontar.
Podem fer un primer balanç del primer any, la gent està contenta, està esperançada, com a mínim no poden canviar les coses d'un dia per l'altre, és clar.
Bé, el bisbe Novell és un sacerdot doncs, que Solsona el coneixíem bé perquè va pertànyer ja a l'equip de l'anterior bisbe i llavors, com és normal, doncs, la gent al principi ha de donar un vot de confiança i més que és massa aviat per destacar si la seva obra serà encertada, que esperem que sí, no?
Moltes gràcies, Pere Quadrenc, confrare de la confraria de la Mare de Déu del Claustre, festes a Solsona avui i durant el cap de setmana. Que vagin molt bé, felicitats i fins un altre. Bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Ràdio Estel.
Escolta'ns on vulguis i quan tu vulguis. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Així de senzill i així de fàcil. T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu, el nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Col·lectiu. Envia'ns la teva foto apaisada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 20 d'octubre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva foto publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93 409 27 70.
Si et diuen que pots vestir amb el més innovador que hi ha, amb una ofertassa d'Hipercor per només 99,99 euros, és millor.
Però si a més saps que l'ofertassa inclou un vestit, més una camisa, més una corbata, ja és hipermillor, oi?
Com ara el fet de saber que fins al dia 12 també tens milers de productes amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor, preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Ara fa pocs dies coneixíem la notícia que revelava l'Acadèmia Espanyola de Cinematografia, i és que la pel·lícula en català i produïda a Catalunya, Pa Negre, competirà entre les que Hollywood seleccionarà per a l'elecció el març vinent de la millor pel·lícula estrangera, en llengua estrangera, a la nit dels Oscars. Avui volem comentar una mica aquesta notícia i el que és l'impacte de la pel·lícula, especialment a casa nostra, amb la vicepresidenta de l'Acadèmia Espanyola de Cinematografia, la directora de cinema i professora Judit Colell. Ella és catalana i segur que coneix molt bé com ha anat tota la decisió de l'òrgan espanyol del cinema. Ens escolta en directe Judit Colell. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com està?
Bé, molt bé. Anem cap a Madrid, a l'AVE estic.
A l'AVE. Justament. Li toca, des que és vicepresidenta de l'Acadèmia, em sembla que li toca fer molt sovint això, oi?
Doncs sí, la veritat és que sí. Ja em conec molt bé el tren aquest. Bé,
li podem dir que moltes felicitats com a catalana, tot i que en la faceta de vicepresidenta doncs ha hagut de mantenir aquesta certa neutralitat.
Sí, sí, totalment. No, clar, a més, jo estic molt contenta com a catalana. Penso que és una cosa molt important que una pel·lícula en català ens pugui representar en els Oscars, perquè representa una normalitat i una pluralitat en el país, que està bé. De tota manera, evidentment, hi havia tres pel·lícules. Això ha sigut una votació de tots els acadèmics i han sigut els acadèmics els que han decidit que sigui Pa Negre la que ens representi.
Veu possibilitats, vostè, que el 24 de gener Pa Negre entri en aquest tall definitiu de cara a l'elecció final?
Jo crec que sí. Jo penso que sí que hi ha possibilitats, perquè és una gran pel·lícula. I a més que tracta un tema molt, molt universal, no? El fet de lo mesquina que es torna la gent a les guerres, no? La maldat que provoca una guerra, el fet de que, si ho deia el seu director Agustí Villaronga, no? Que en una guerra si tiraves, era com si tiressis una pedra en un vessal de merda, no? Que tothom sortia esquitxat. I em sembla que, com que tots els països realment han viscut guerres i postguerres, a més la pel·lícula està explicada des del punt de vista d'un nen, que això també és una cosa que penso que pot agradar molt a Hollywood. Doncs jo crec que sí, jo espero que tingui... Jo crec que té possibilitats. A més, és una gran pel·lícula i evidentment que sí que té possibilitats.
És una pel·lícula ambientada en els anys durs de la postguerra rural a Catalunya. Aquest nen, l'Andreu, un nen que pertany al bàndol dels perdedors, troba un dia al bosc els cadàvers d'un home i el seu fill. Les autoritats volen carregar-li les morts al seu pare, però ell, per ajudar-lo, intenta esbrinar qui els va matar. Suposo que és una pel·lícula on el paper d'aquest nen ens interpel·la una mica a tots, no? Fa una feina de gran, per dir-ho així.
Sí, sí, sí. bé, és el personatge amb el que t'identifiques més, no? Aleshores, perquè clar, és el protagonista, el que porta la història, és a través del que ho veiem tot, amb la qual sí, sí, evidentment, és el personatge amb el que empatitzes més.
Pa negre, elegida per l'Acadèmia Espanyola de Cinematografia per representar Espanya en l'elecció que es fa a Hollywood. Ja ens ha dit Judit Colell que té possibilitats. D'altra banda, de cara als Oscars, no sé si pel que vostè sap i ha mirat, ens pot donar alguna pista de quina pel·lícula, ja més a nivell internacional, pot ser la guanyadora absoluta o de les guanyadores?
No, la veritat és que no en tinc ni... No ho sé, no en tinc ni idea.
Encara és molt aviat, no?
Seria molt agosarat pronunciar-me amb això, perquè només no sé quines pel·lícules poden anar-hi. I espero que la que representa a Espanya tingui possibilitats i que també tingui possibilitats no només d'estar entre els cinc, sinó de guanyar. M'agradaria molt, i ho penso sincerament. Uh-huh. Però ara, per ara és una miqueta... No, ni ara ni al febrer. Uh-huh. A més, com que això també ho voten els de l'Acadèmia de Hollywood, és una cosa que ve de saber.
Sí.
Qui sap, no? Quina pel·lícula poden votar.
Tornant a Pa Negre, i ja per anar acabant, Judit Colell, tot agraint-li que ens hagi atès mentre viatja a Madrid, la pel·lícula Pa Negre, evidentment, es pot veure beneficiada ja només pel fet que l'Acadèmia Espanyola l'hagi reconeguda. Si a Hollywood també la trien, creu que tindrà un impacte a la resta d'Espanya i a nivell internacional?
Home, jo penso que la pel·lícula ja ha fet molt, ja va guanyar 9 Goyes, va guanyar 13 Gaudís, és una pel·lícula que l'ha vist molta gent i evidentment que sí, que una nominació i un possible Òscar podria repercutir en la carrera internacional, sobretot no en el fet de la venda de la pel·lícula. La pel·lícula s'ha estrenat a França, s'ha estrenat a altres països, i sí, sí que podria ser. Evidentment, per qualsevol pel·lícula, és una cosa molt, molt positiva. I per la cinematografia d'un país també és molt positiva, que això em penso que és molt important.
Moltíssimes gràcies, Judit Colell, vicepresidenta de l'Acadèmia Espanyola de Cinematografia i directora de cinema, també professora a la Universitat Ramon Llull, a la Facultat de Comunicació Blanquerna. Que vagi molt bé i ànims en la feina d'estar a Barcelona i a Madrid.
Moltíssimes gràcies.
Bon dia i fins aviat.
Bon dia, adéu.
Després de parlar amb Judit Colell, de seguida ens endinsem en el que queda de programa. Comencem amb el racó de premsa dedicat a la revista Alba.
Racó de premsa.
Coneixerem ara els principals continguts inclosos en el número d'avui de la revista Alba. Ens els comenta des de la redacció de la publicació Javier Torres. Javier, bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días, Ignasi.
¿Qué nos ofrece Alba en su número de hoy?
Este viernes llevamos en portada la emotiva exposición sobre la Madre Teresa de Calcuta, que tiene lugar en Madrid hasta el próximo 16 de octubre. En nuestra sección Sociedad analizamos la candidatura a la presidencia de Irlanda de la cantante y católica Dana Scallon. En las páginas de Panorama abrimos con un artículo sobre la lista elaborada por Rubalcaba para las próximas elecciones generales, en las que incluye a un importante sector de la vieja guardia socialista. En la portada de Religión realizamos un repaso por las principales películas que han tratado la vida de los diferentes papas a lo largo de la historia. En Cultura entrevistamos a Alberto Vázquez Figueroa y dedicamos una de nuestras páginas a la polémica creada en Bélgica por los defensores de lo políticamente correcto, a propósito del libro Tintín en el Congo. Todo esto y mucho más ya lo pueden encontrar desde hoy en Alba.
Aquests i altres temes en el setmanari Alba, que es troba en punts de venda habitual de premsa i es pot adquirir d'altra banda per subscripció. ¿Nos puedes indicar qué podemos hacer para pedir información?
Pues todo aquel que esté interesado en suscribirse puede llamarnos al 91-510-9110 o a este mismo número, pero acabado en 14, que corresponde con el departamento de suscripciones.
Gracias, Javier Torres. Hasta el próximo viernes. Buenos días.
Muy buenos días, Ignasi.
Hola, molt bon dia. Els sindicats han convocat per aquesta hora una concentració i una posterior manifestació en defensa de la universitat pública. A la marxa que comença l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, la Diagonal, anirà fins l'edifici Vèrtex de la Universitat Politècnica de Catalunya, l'UPC, on avui s'inaugura el curs acadèmic amb la presència del conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell. I aquest matí també està previst que declarin a l'Audiència Nacional a Madrid els primers 5 indignats imputats pel bloqueig al Parlament de Catalunya el passat 15 de juny. Els indignats hauran de declarar sobre uns fets pels quals estan acusats 22 persones que s'enfronten a unes penes d'entre 3 i 5 anys de presó per un delicte contra els organismes de la nació. I el govern espanyol aprovarà un decret llei per evitar que sigui l'Estat i de retruc als contribuents els qui assumeixin el cost de les pèrdues de bancs i caixes. Serà el mateix sistema financer a través del seu fons de garantia qui se n'haurà de fer càrrec. I en esports, el pilot britànic Jenson Button ha marcat el millor temps en els dos entrenaments lliures de Suzuka del Gran Premi del Japó de Fórmula 1, una cursa que possiblement, atenció, coronarà Sebastian Vettel com el bicampió mundial més jove de la història d'aquesta especialitat. Fins aquí les notícies, la informació torna a les 10 del matí.
Ràdio Estel. Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes, a Debat a Bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Si et diuen que a Hipercor tens una ofertassa amb un televisor LED LG de 37 polzades Full HD, és millor.
Però si a més et diuen que abans costava 599 euros i ara amb l'ofertassa et surt per només 499, és hipermillor.
Com ara el fet de saber que fins al dia 12 també tens milers de productes amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor, preu hipermillor.
Vine al cremallera de Montserrat, més del que t'imagines.
I tu, què t'imagines?
Aquí, jo?
Sí, clar, tu.
M'imagino un tren que escala muntanyes.
Més, més.
Amb vols funiculars, bones excursions...
Però molt, molt més.
Parc natural, museu i santuari...
Encara més.
Repòs i espiritualitat.
Sobretot això i molt més. Vine a Montserrat amb el cremallera. No te l'acabaràs. Cremallera de Montserrat, més del que t'imagines. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Comencem l'estona que dediquem cada setmana, els divendres a 2:15, recordeu, a les estrenes cinematogràfiques i a l'actualitat de la televisió. Avui tenim l'equip habitual, no del tot, perquè ens acompanya, en lloc de la Carolina Costa, el Ramon Castelló, col·laborador habitual els dilluns i els divendres en el primer cafè. Ramon, bon dia.
Bon dia de nou, Ignasi.
També tenim amb nosaltres, com sempre, la Montse Bros, bon dia.
Bon dia.
I el Carles Martínez, bon dia.
Molt bon dia.
Amb la col·laboració, també, com és habitual, de telespectadors associats de Catalunya, el TAC. Comencem amb les estrenes cinematogràfiques, ja, si us sembla, i presentem per començar una pel·lícula, Intruders. Carles, parlant d'una pel·lícula que fa por.
Sí, 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 aquest és un thriller psicològic i sobrenatural que portava esperant des de feia temps. Ho he de dir, que molts espectadors estàvem impacients perquè s'estrenés. Es tracta de la nova pel·lícula del director Juan Carlos Fresnadillo, que és una jove promesa del cinema espanyol.
Los monstruos son cobardes. Si les plantas cara, huyen.
¡Vete!
Mía, tienes que defenderte.
¡Mamá!
¡Debes hacerlo!
Em sentit una breu escena de la pel·lícula Intruders. De què tracta, Carles?
Doncs mira, el Juan té malsons que semblen convertir-se en realitat sota la forma d'una espècie d'encaputxat que per la nit ha entrat a la seva habitació. Cosa similar succeeix a casa de la Mia, una altra nena, davant la desesperació del seu pare, interpretat per Clive Owen, que no aconsegueix detenir una amenaça que és visible per ell, però invisible pels altres. Tenim, per tant, una trama d'intriga, d'éssers estranys, que recorda una mica els llegendaris contes dels germans Grimm.
Comentaves que el director d'aquesta pel·lícula és prometedor. Per què?
Doncs perquè ha fet dues pel·lícules que... les pel·lícules que va dirigir abans que aquesta, que són molt, molt, molt bones. Per un cantó té un curtmetratge, que és força interessant, que es diu Esposados, i que va rebre premis, i també ha dirigit Intacto, que és una pel·lícula complicada, però que jo aprecio moltíssim, així també dins la ciència-ficció, i també és el responsable, Fresnadillo, de 28 setmanes després, que és un film de terror que conté una de les millors seqüències que existeixen dins del panorama zombi. I ara amb Intruders, doncs, torna a apostar pel thriller, per el terror, i des del meu punt de vista torna a triomfar amb una pel·lícula que es mou entre la fantasia i la realitat, que disposa un repartiment de luxe, com he dit, apareix el Clive Owen. Que...
home, realment has de ser reconegut perquè Clive Owen accepti un guió teu, no suposo.
És un molt bon actor. I també Daniel Brühl, entre altres, i està dins la línia, crec jo, aquesta pel·lícula Intruders, dels films espanyols atípics, com per exemple L'Orfanato. I això diu molt.
Doncs Intruders veig que la recomanes, eh? Especialment en les estrenes d'avui. Montse, anaves a dir alguna altra cosa?
Sí, no, de que cada cop a la producció espanyola de cinema ens atrevim més en pel·lícules de terror, cosa que abans semblava que només podíem parlar de drames o coses històriques com la Guerra Civil, però cada cop estem evolucionant més i també, bueno, pues L'Orfanato, Los Ojos de Julia,
Rec,
no?
També. Rec, també. Sí. Sí, sí, a nivell.
Llorant.
Anem a la segona estrena de la setmana, Crazy Stupid Love, una comèdia amb moltes cares conegudes de la gran pantalla i que ha estat tot un èxit ja als Estats Units.
Doncs sí, cares conegudes com, per exemple, la Julianne Moore o el Jim... la Julianne Moore o l'Steve Carell.
Pero creo que sí, hemos llegado a esto. Es solo porque estamos mal.
¿Vas a divorciarte?
Sí.
Amy te ha oído llorar en el baño. Creíamos que era cáncer.
Ah, no, menos mal.
Sí, solo es mi matrimonio. Esto está lleno de chicas guapas, pero no puedo dejar de mirarte.
Me voy a casa.
He conocido a una chica que me ha descolocado.
Es tu media naranja, ¿no? Recupérala.
Vaya, ¿cuántos años tienes? Estoy enamorado de ella y no sé qué hacer.
No sé cuándo dejamos de ser quienes éramos. ¿Recuerdas cuando te dije que tenía que trabajar hasta tarde? En realidad me fui sola a ver la nueva de Crepúsculo. Y encima era un bodrio.
Kyle Webber i Emily són un matrimoni entrat en la quarantena que semblen tenir-ho tot. Uns fills que els volen, un treball estable, una casa i jardí acomodats i, en principi, un amor per tota la vida. Però això, quan l'Emily diu que li ha estat infidel, el Kyle s'enfonsa en la misèria. Des d'aquesta mateixa nit, Webber comença a freqüentar un bar de copes on coneix un jove que és al contrari, al revers de la moneda i que l'escull per ser el seu particular Pigmalió. Al mateix temps, el seu fill està boig, bojament enamorat de la cangur i aquesta ho està anònimament del propi Cal.
Déu-n'hi-do, si ens trobem tants amb aquest embolic, exacte.
D'amors i desamors.
Sí, si ens trobem tants amors, tants actors, perdó, i tants amors també, que són mediàtics, podem dir, Montse, que ja tenim part de l'èxit assegurat.
Doncs jo crec que sí, a més els directors i també els guionistes d'aquesta pel·lícula són els mateixos de Philip Morris Te Quiero i dirigeixen una comèdia que compta amb un càsting de valors segurs. Julianne Moore, Steve Carell, Ryan Gosling, Marisa Tomei i també d'altres en alça, com per exemple la Emma Stone, que cada cop està agafant també més rols principals. Si no recordo malament, aquesta actriu és la que farà la nova versió de Spider-Man. Això imprimeix també un segell molt comercial i fa doncs, que agradi a un gran públic, a molta gent.
Però la pel·lícula està bé, és interessant, recomanable?
La veritat és que el guió de Don Fogelman, que és sobretot ha fet molts treballs d'animació a Disney, Cars, Bolt, Enredados, té alguns encerts, sobretot en el seu àgil, directe i expressiva arrencada, però després sí que s'ofega amb coses que ja hem vist molts cops en aquest tipus de pel·lícules, i embolics de faldilles, bueno, pantalons, típics líos de bar.
Jo m'estic donant compte que Ryan Gosling, un actor molt jove que apareix en aquesta pel·lícula, que està apareixent molt últimament al cinema.
Ryan Gosling és un actor que a més és com una mica més de cinema independent. A mi em va estranyar molt veure'l amb una comèdia romàntica i a més el paper que fa és com de ligón.
S'està comercialitzant.
Exacte, i no li pega gens perquè ell fa papers com molt complexos, no? Estranys, que inclús pel gran públic potser no és tan conegut com la gent més, més amant del cinema.
Per tant, una pel·lícula que es pot recomanar amb matisos.
Sí, a veure, el film assenyala conflictes, realitats i preocupacions pròpies d'una societat utilitarista com l'occidental, i tot i així assenyala, però sí que no encerta realment tot, no? Veurem, per exemple, lloances a l'amor per sempre i a la família, però també tindrem els clichés fàcils i vulgars que, pues, malauradament, a vegades veiem en aquestes pel·lícules.
Tercera estrena cinematogràfica, la pel·lícula Son of Babylon. Montse, una pel·lícula amb més profunditat que l'anterior,
sí.
I un tema conegut per tots, la guerra de l'Iraq.
Doncs sí, a 15 dies de la caiguda de Saddam Hussein, una dona gran i el seu net de 12 anys inicien un viatge des de el Kurdistan fins a les sorres de Babilònia, passant per Bagdad, per retrobar-se amb el seu fill i el pare del nen, no? Respectivament. Les últimes notícies que tenen d'ell és que va ser fet presoner per la Guàrdia Republicana en l'anterior Guerra del Golf.
Ens la recomanes?
Doncs l'estil és senzill, com normalment passa amb el cinema fet a Orient Mitjà, en una trama principal gairebé exclusiva, recolzada simplement per escassos secundaris, i es tracta d'una road movie que va traçant el mapa de desgràcies d'un Iraq, doncs, que ha sofrit una dictadura criminal i també, doncs, una present guerra que sembla que no acaba de tenir fi, no? Veurem dolor, sofriment, pobresa, desitges de perdonar i de ser perdonat, que són gestos i també diàlegs d'un film que es mostra molt l'estil d'Iraq, no? La forma de viure d'Iraq, però sempre pensant en el públic occidental.
Aquest també és un tema que hem anat veient molt, la guerra d'Iraq, en els últims anys.
Hi ha moltíssimes pel·lícules sobre aquest tema.
Des de la primera, ja, recordem, aquella de La madre de todos los... que tenia, doncs, aquell nom, parafrasejant Saddam Hussein.
Sí, doncs
les pel·lícules han estat nombroses, i una més és la que tenim, Son of Babylon. Capitán Trueno i El Santo Grial, la quarta estrena d'avui.
Aquesta és una producció espanyola, un títol que ens sonarà a tots. Per què? Doncs pels còmics, perquè s'adapten a la gran pantalla, un personatge famosíssim. A Estats Units tenim l'Spiderman, el Batman, ja amb les seves pel·lícules, i aquí ens arriba una cosa més propera amb aquest Capitán Trueno.
Doncs una pel·lícula que, com ens deia el Carles, producció espanyola amb un títol, doncs, que sona en el cinema.
Sí, 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 temps de terceres creuades, Capitán Trueno, la missió de portar a Espanya el Sant Greal, i bé, es trobaran tota una sèrie d'embolics i de problemes. Vaja, una història convencional amb heroi, amics dels herois i molts enemics. Tot això ambientat en l'època medieval.
La recomanes?
Home, és una pel·lícula destinada als petits, al gran públic, sobretot. Es tracta d'una aposta amb clafany comercial, ja es veu. No és una gran pel·lícula i està molt per sota dels films de superherois que ven als Estats Units, però vaja, es deixa veure.
Parlem de dues estrenes més, El Ilusionista, d'una banda, i Las razones del corazón. Anem per parts. El Ilusionista, una pel·lícula que s'estrena amb retard.
Sí.
D'animació de l'any passat.
És de l'any passat i també és un film molt esperat, com Intruders. El Ilusionista encara ho és més, perquè estava, el seu guió està basat en una història que va escriure el mestre de la comèdia, Jacques Tati, però que mai va ser produït. Ara ens arriba unes dècades més tard, a través de l'animació, i commou. És una pel·lícula que commou.
De què tracta, exactament?
Doncs mira, un mag de barret de copa va recorrent els escenaris de França, d'Anglaterra, d'Escòcia. El seu espectacle és molt senzill i es comença a quedar enrere amb l'arribada de nous entreteniments com el rock i la televisió. És a dir, una mica veiem el canvi o la visió crepuscular una mica de canvi d'època, no?
Què trobarem en aquesta esperada pel·lícula?
Doncs és una pel·lícula trista, una pel·lícula agradolça, que ens arriba al cor. Els dibuixos estan molt estilitzats, és a dir, és animació, però tot i així et commou com si fossin persones reals. I recorda una mica, doncs, a Chaplin, inclús. És una mica un homenatge tant a Tati com a Chaplin. I bé, jo crec que és la pel·lícula aquest cap de setmana. la clara recomanació d'aquest cap de setmana. Sí, sí.
Doncs podem recomanar-la doncs, per sobre, per sobre de les altres. En tenim
una pel·lícula molt bonica.
El Ilusionista. I Las Razones del Corazón, d'aquesta pel·lícula que destaquem?
Sí, que en parlaven la setmana passada, que és la nova pel·lícula d'Arturo Ripstein, que recentment no va aconseguir cap premi al Festival de Sant Sebastià.
I que es va enfadar amb l'organització, tot i que ell havia guanyat varis premis.
Doncs... I va criticar molt, i bé, els experts l'han deixat molt bé, però repetim que res justifica tot el que va dir.
Que no va guanyar, efectivament, i que va provocar aquesta reacció
negativa
i vaja, com d'emprenyament del mateix director que ja havia tingut altres premis a Sant Sebastià. Doncs hem parlat de les estrenes cinematogràfiques. No sé si voleu comentar alguna última cosa, Carles, Montse.
En el Festival de Sitges?
Ah, sí, sí.
Endavant. Exactament. Sí, que va començar ahir el 44è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges.
En efecte, i va començar com un event més tecnològic que cinematogràfic. Es va organitzar, just començar, unes conferències amb el doctor Hiroshi Shaguro, catedràtic de la Universitat d'Osaka, que va divulgar els seus coneixements i, diguem, avançaments tecnològics. Va presentar dos androides, el Germinoid H1 i el Geminoid F, que és una còpia gairebé exacta d'ell. La podem veure pel metro, pels carrers, aquestes imatges d'unes cares japoneses, d'un home i una dona. Són aquests androides.
Perquè aquest any Sitges va sobre la intel·ligència artificial, ja que es compleix el desaniversari de la pel·lícula de Steven Spielberg, no?
Exactament.
Per això que tenim aquest tema dels androides. Jo pensava, i com és que posen cares japoneses, bueno, asiàtiques, als cartells de... Doncs, per aquest motiu.
Per aquest motiu. Explicació.
Podreu trobar més informació a sitgesfilmfestival.com. I bé, a part d'això, el Festival de Sitges ha anunciat una cosa molt friqui, i és que es celebrarà una marxa zombi el divendres 14 d'octubre al llarg del passeig de la Ribera de Sitges. Podreu participar tots els que vulgueu. I com sempre, el festival impulsa doncs, aquestes noves generacions dins el panorama de terror. I per últim, una cosa important és que el Premi Honorífic aquest any el rebrà Bryan Singer, que és el jove director de Sospechosos Habituales, X-Men, i el rebrà per la seva visió innovadora a l'hora d'abarcar la temàtica de superherois. O sigui que estarem servits.
I a més, aquest any al Festival de Sitges també es presenta l'última pel·lícula de Francis Ford Coppola, Twix, no? Tot i que creiem que no anirà el director nord-americà aquí a Barcelona, bueno, aquí a Sitges, però sí que s'estrenarà de forma exclusiva a Sitges.
Passen ja 2:03. Estem en l'espai de cinema i televisió de cada divendres des del primer cafè de ràdio Estel amb la Montse Bros i el Carles Martínez de Telespectadors Associats de Catalunya i amb el Ramon Castelló avui també amb nosaltres. Parlem de televisió i comencem explicant que el TAC demana a Telecinco que no tracti els escabrosos temes de Correlados en horari protegit. Correlados notícia aquesta setmana.
Sí, exacte. Doncs Telespectadors Associats, com tots ja sabeu, intentem que hi hagi una televisió de qualitat i normalment amb la telebasura que fa la teleescombreria de Telecinco doncs, emitim comunicats, notes de premsa doncs, per intentar que l'opinió pública vegi el tipus de programes que alimenten en horari protegit els menors. No? En aquest cas va ser Acorralados. Acorralados recordem que és un reality que s'emet els dijous a Telecinco, és ahir per la nit, i no s'emet en horari protegit, però sí que els altres programes, el d'Anna Rosa, Sálvame, comenten aquest reality en horari protegit. I clar, quan comenten aquest reality, comenten, posen imatges i a més els temes que tracten són temes que creiem que infringeixen la llei audiovisual, no? Per exemple, tenim contingut eròtic, també hi ha molta agressivitat verbal quan parlen entre ells, continua vulneració del respecte de l'honor i la intimitat dels concursants, els seus comentaris racistes, llenguatge groller. Llavors, tot això es veuen imatges en horari protegit perquè ho comenten i després ho van comentant. I clar, també un altre tema és parlen sobre els espectacles eròtics d'una de les concursants, no? Quan treballava, una altra que havia tingut una infància infeliç. L'altra explica les seves relacions amb la Sofia Cristo explica la seva relació d'amor amb un altre concursant. L'Anna Gore. Bueno,
sensacionalisme descarnat.
Sí. Tenim temes que creiem que en horari protegit...
Home, tenen el Dioni, per exemple. Com
el Dioni, que a més...
Ja et demostra el perfil d'una persona que està condemnada i que va...
Condemnada per robatoris reiterats fa anys.
Que ja pagava, s'han portat un furgó
Calvo, amb
bueno, la Letizia Sabater,
tornar, més a més.
També tenim la Letizia Sabater, ex-strippers, són els personatges, no, que
gent de valors, en definitiva.
Amb molts valors, no?
Determinats valors.
Irònicament. Llavors el TAC, arrel d'això, va dir, doncs hem de fer alguna cosa, i vam escriure aquesta nota de premsa, que va tindre bastanta repercussió, vam sortir al Mundo, va sortir als portals de televisió Bertele, a Fórmula TV... bueno, és a dir, que va tenir bastanta projecció i també a Twitter i Facebook. Uh-huh. Què passa? També nosaltres vam dir que en total vam fer un petit anàlisi, perquè no volem que fer notes de premsa sobre uh-huh. tal, vam fer un petit anàlisi i mirar a veure quin és, com s'infringia i quant temps, no? I vam comptabilitzar que 2 hores i 43 minuts de l'horari protegit es feien al·lusions en aquest reality i infringien realment la llei audiovisual, no? Llavors, quan vam enviar aquesta nota de premsa, va haver un portal, bertele.com, que a més és molt... és a dir, té en el, dins del món de la comunicació, doncs té molta importància.
Sí, és referent, la gent consulta.
Sí, consultem-ho. Llavors, van posar un titular que si tu llegeixes la nota de premsa, en cap moment, i quan vaig fer jo la nota de premsa, vaig escriure això tal qual, però ells van posar un titular, a més en cometes, i van posar un niño no debe oír hablar de lesbianas, penes... o porno en AR ni Sálvame, ¿vale? Ho han posat tal qual. I clar, quan penes i porno no va passar res, però quan, clar, lesbianes, doncs ja es va desatar. Quatre friquis de Twitter i alguns que comentaven la notícia, no? Llavors, res, arrel d'això, bueno, pues, dos o tres pues, van dir coses, no? En plan que si el TAC anava contra lesbianes, que no és el nostre cas, a dins de jugar, que facin el que vulguin, el que volem és la protecció del menor, que és per el motiu que vam enviar aquest comunicat. I llavors, quan arrel d'aquest titular, doncs tres friquis van dir alguna cosa a Twitter i els de Bertele, per augmentar les seves visites, suposo, van començar a dir comentaris
homòfobos.
Sí, exacte. La gente de revuelo en Twitter, que eren quatre perquè no hi ha ni trend topic ni res, pues acusen TAC de homòfobo i tal. Acusen. I llavors dius, i jo pensava, qui acusa TAC? Perquè ens posarem en contacte amb ells, no? I els direm que nosaltres en cap moment volem anar contra les lesbianes ni res, sinó que volem televisió de qualitat, que respecti tal, i que no es mostri sexe explícit, sigui com sigui, amb lesbianes, sense lesbianes...
Clar, vosaltres no us creixiu que hi hagués un debat seriós sobre un determinat tema, sinó el tractament que s'estava donant,
claro,
i les imatges que
es mostraven. Exacte, i és vulneració de la intimitat, no? Perquè la noia aquesta explica tot el que fa amb la seva nòvia, és a dir, és igual. En horari protegit no s'ha de, creiem que no s'ha d'explicar, bueno, és que creiem, no només nosaltres,
no,
sinó
la llei
audiovisual, que no es pot parlar de sexe explícit i tal. Res, i llavors vam fer arrel d'això, van fer una notícia, suposo, dient que ens acusaven d'homòfobos i tal. I llavors, clar, no s'acusen. Jo vaig pensar, pues, si és l'associació de gais i lesbianes, pues, ens posem en contacte amb ells i els expliquem i tal, i suposo que ho entendran. Però clar, com que és en plan quatre friquis de Twitter, no? Ja fan el gran titular i ja acusant, no? Pues a mi crec que és com una falta de periodisme. I el que vam fer des d'Atac, doncs també vam escriure als de Bertele i els hi vam dir que en cap moment aquest titular que ells van posar a la nota de premsa no estava així de forma textual, no? Sinó que nosaltres dèiem unes argumentacions, a més vam posar exemples en el que es veia això que dèiem, bueno, que vosaltres us ho heu posat també en els vostres guions perquè ho veieu. No ho llegiré perquè és com repetir les vulneracions que fan i no val la pena,
sí,
no? Perquè
sí,
es passen bastant.
La nota seria llarga.
Sí, però vull dir que, no, que els hi va un periodista el que ha de fer, doncs, si posa comilles, no, si posa cometes, doncs ha de parafrasar, és a dir, posar la frase tal qual.
Cita textual.
Ah, exacte, la cita textual. I en aquest cas no està bé. I a més van posar també els exemples entre cometes, perquè els periodistes veiessin l'essència de la nota, és a dir, que realment nosaltres ens queixem, no? I tot i així sí que va tenir doncs, molta repercussió, només va haver aquesta part negativa.
Recuperem el que ha dit el president del TAC, Josep Maria Guerra, més respecte cap als menors que diàriament estan exposats a aquest tipus de continguts degradants que no només no eduquen, sinó que deseduquen. És lamentable, afegeix, que les persones es prestin a fer aquest tipus d'espectacle basat en el dolor aliè, en la crítica i en el sexe més deshumanitzat. Algun altre comentari, Carles, Ramon?
Home, això sempre ven, no? I però s'ha de controlar. Perquè, clar, la gent diu, és que a mi m'agusta. Bueno, però una cosa és que te guste i l'altra cosa
no,
és
i que... si hi ha un horari protegit, hi ha un horari protegit.
Sí,
discutir
exactament.
Més.
Clar,
és
el a més, està el tema de l'horari protegit. De que
bueno, és que, per
no
exemple,
pot,
tant el TAC com el CAC molts cops s'ha queixat de Sálvame, que a més tots aquests comentaris molts són de Sálvame, s'ha queixat de Sálvame i mai es fa res des del govern. Dius, pues, llavors per què fas una llei si mai s'aplica?
També està el tema de les multes simbòliques que sí. Els hi surt a Telecinco i aquestes cadenes més a compte pagar la multa. i seguir, publicant aquestes deixalleries.
Podem recordar l'horari legalment protegit per als menors?
Sí, mira, està des de les 6 del matí fins a les 10 de la nit, en teoria és horari protegit. En principi no pot sortir ni sexe explícit, ni violència, ni agressivitat.
Per tant, pràcticament tot el dia, de 6 del matí a 10 del matí.
Exacte, fins a les 10 de la nit. Què passa? Però després hi ha una franja de superprotecció, que és la que més... Doncs molta gent s'oblida de l'horari protegit i es pensa que només és aquesta franja de superprotecció, que és des de les 5 de la tarda fins a les 8, que és quan els nens arriben del col·le i potser els pares encara no hi són. Que aquesta encara és superprotecció, que encara s'ha de protegir més.
Hem d'anar acabant, i ho fem només recordant que el programa Divendres de Televisió de Catalunya, de TV3, ha estat dedicat aquesta setmana, i encara avui ho estarà, a Montserrat, a l'Escolania, als monjos, a la història del monestir. Per tant, des d'aquí podem...
Sí, podem recomanar, o si no que ho recuperin, es pot recuperar de la carta, alguns reportatges, perquè coneixerem coses doncs, molt interessants, perquè potser algú no les coneix totes, de Montserrat.
Ahir, per exemple, sortien nanos de l'Escolania amb el seu director musical, Bernat Vivancos, a l'exterior del monestir. Ahir també monjos, i avui doncs recomanem el programa pel qui vulgui veure'l, sobre Montserrat a TV3. Gràcies, Carles Martínez, Montse Bros i Ramon Castelló. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel. Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Seu d'Urgell la cerimònia de beatificació d'Anna Maria Jané, fundadora de la Congregació de la Sagrada Família d'Urgell. Recordeu, serà aquest dissabte a les 10 del matí, en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat. T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu, el nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Col·lectiu. Envia'ns la teva foto apaïsada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 20 d'octubre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva foto publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93 409 27 70.
Si et diuen que Hipercor tens l'oli d'oliva verge extra intens carbonell a 3,05 euros, és millor.
Però si a més la segona unitat et surt a meitat de preu per només 1,53, és hipermillor.
Sobretot si saps que fins al dia 12 hi ha milers de productes més amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor. Preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Ecclesia és la publicació protagonista d'avui. Ens resumeix els principals continguts inclosos en el número d'aquesta setmana, amb data 8 d'octubre, el seu director, Jesús de las Heras. Don Jesús, bon dia.
Bon dia.
Què ens ofereix la revista Ecclesia aquesta setmana?
Los rostros de la crisis que no cesa, de una crisis cada vez más prolongada y agravada, es la portada de nuestro número, y es también a través de un informe de unas propuestas de Cáritas Española contenido de en nuestras páginas de España. Asimismo, el tema de la crisis, las medidas de contención, de ahorro, los sacrificios y la honestidad forma parte del segundo de los editoriales de este número de Ecclesia. El primer número hacemos reflexión e interpelación a propósito de las beatificaciones que van a tener lugar en este otoño en la Iglesia de España y de la canonización del día 23 en Roma de otra española, Bonifacia Rodríguez Castro. Las beatificaciones comienzan este sábado, día 8, en la Catedral de la Ciudad de Urgell, con Ana María Janer, y continuarán en la Catedral de la Almudena el 29 de octubre con la sierva de María Catalina Irigoyen y el 17 de diciembre con 23 jovencísimos mártires oblatos misioneros mártires en Pozuelo de Alarcón. Y la parte del reportaje, como decía, que se lo ha llevado la Cáritas, va a dar lugar a una amplia documentación, y es que completamos íntegramente la documentación del viaje de Benedicto XVI a Alemania. todavía nos queda un hueco, una página, para hacernos eco de la petición de Palestina de convertirse en estado de pleno derecho, así reconocido por la ONU.
Aquests i altres temes en el número d'aquesta setmana de la revista Ecclesia, amb data d'aquest dissabte 8 d'octubre. També recordem que Ecclesia té continguts actualitzats al dia al web ecclesiadigital.es. Ecclesia és una revista que es pot trobar en llibreries religioses. Moltes gràcies, Jesús de las Heras, director de la revista Ecclesia. Bon dia i fins la setmana vinent.
Gràcies a vosaltres. Hasta la setmana que viene. Un cordial saludo.
Ens acomiadem recordant que demà és la gran cita des de la Seu d'Urgell, la beatificació d'Anna Maria Gené. Estarem des de les 10, els de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El primer cafè torna dilluns a les 8. Us hem acompanyat el Toni Huguet, el Ramon Castelló, el David García, la Sara Crut, la Carolina Costa i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Bon cap de setmana. Ràdio Estel.